Ja ara ha passat ràpid.
Ara ha passat ràpid.
Ara hauríem estat una estoneta
més. Hi ha hagut algunes hores del programa.
Que ja estàs! Marxa!
Que s'han duplicat.
Marxa!
Hem fet, d'una hora hem fet dues hores.
Marxa!
Surt horrorós.
Bueno, ja està, ja està. Adeu. Va, vaig fins demà. Esperem que demà sigui millor. Va, vinga, les 8, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Compte enrere perquè Junts i el PSOE arribin a un acord per la llei d'amnistia, un acord, si hi arriben, que s'hauria de concretar abans de dijous. De moment, els de Carles Puigdemont, que mantenen un armatisme total al voltant d'aquestes negociacions, i en canvi, els republicans, que creuen que sí que s'acabarà aprovant. N'ha parlat la portaveu del partit, Raquel Sans.
Creiem que s'estan apropant posicions, estem tenint converses a dues bandes, no? Tant amb el PSOE com amb Junts per Catalunya, però creiem que s'estan acostant aquestes posicions i que, per tant, som optimistes de cara a creure, doncs, que podrem disposar d'aquesta llei d'amnistia aprovada en comissió aquesta setmana.
I pel que fa al PSOE, confia també en aprovar el text, però insisteix que no cedirà en la inclusió del terrorisme. En parlarem en temps de tertúlia amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, la politòloga i professora de l'UPF, Eulàlia Soler, l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal, i l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Mentrestant, fora de l'àmbit polític, avui ha començat la distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a les farmàcies. Malgrat alguns entrebancs amb l'aplicació, el departament assegura que hi haurà estoc per tothom. En temps de tertúlia, avui entrevistarem el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, per resoldre alguns dubtes i també saber com ha anat aquest primer dia de repartiment. Això en plena setmana del 8M, quan continuen les reivindicacions també per la desigualtat entre homes i dones. Una dada que avui ens crida l'atenció és que el 43% de les dones serien pobres si visquessin soles, però n'hi ha més. Les dones que ocupen càrrecs directius ha baixat un 6% des del 2021 i les diferències en el salari són encara d'un 13%. Xifres que de seguida repassem i també ampliem. I per cert, que encara parlant de drets de dones, fa molt poca estona que França s'ha convertit en el primer país del món que blinda l'avortament dins de la Constitució. El 90% dels diputats i senadors han donat suport a aquest pas històric. D'altra banda, avui també ens fixarem en les inversions a Catalunya. El primer semestre de l'any, el govern espanyol no va ni executar un 20% del que havia previst durant tot l'any. De moment, només hi ha dades dels 6 primers mesos, però ja donen alguna pista. A més, també en altres territoris, com per exemple Madrid, de gener a juny, ja es van invertir la meitat de tots els diners. I com dèiem aquí, menys d'un 20%, un 16% concretament. Aquesta també és una setmana de preinscripcions a les escoles per un curs, el que ve, on el 90% dels grups d'infantil 3 tindran una ràtio de menys de 20 alumnes per aula. De seguida repassarem també altres dades relacionades amb el proper curs escolar. I en temps de tertúlia, avui entrevistarem el catedràtic en genètica a la UB, Manel Esteller. I per què avui? Doncs perquè la dona més gran del món ha fet 117 anys, és la Maria Branyes, i justament el doctor Esteller liderarà una investigació sobre la genètica d'aquesta dona que viu en una residència d'Olot. Pel que fa a la previsió del temps, aquest dimarts el dia començarà amb menys fred i també amb menys glaçades a l'interior del país. Al migdia, en molts casos, els termòmetres rondaran els 15 graus. Durant la tarda descarregaran ruixats a les comarques de Girona i en sectors també del Pirineu i del Prepirineu Occidental, amb una cota de neu, en aquest cas, de 1.000 a 1.200 metres. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Junts i el PSOE, com dèiem, que ultimen els serrells de l'amnistia amb un pacte que ha de ser imminent. Un acord que s'hauria d'anunciar les properes 48 hores. Dijous, el text definitiu de la llei passarà per la Comissió de Justícia i a hores d'ara, però, encara no hi ha fumata blanca.
Junts evita mullar-se, de moment guarda silenci, i el PSOE assegura que, si fa o no fa, el text de l'amnistia serà calcat al que ja es va votar sense èxit al Congrés ara fa just un mes. Els socialistes deixen clar, de totes totes, que no s'inclouran els delictes de terrorisme.
I tot això, tant uns com els altres, donen per fet que la llei d'amnistia, aquest cop sí, s'aprovarà. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, tant Junts com els socialistes avancen en peus de plom i sense desvelar cap pista. El PSOE admet que podrien incloure algun canvi puntual a l'amnistia, però que en cap cas assumiran el terrorisme en el text definitiu. La portaveu socialista Esther Peña en marcava els límits.
No tenemos prevista hacer ninguna modificación. Nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos seis grupos parlamentarios y que entendemos que este jueves puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa comisión de justicia.
Tot plegat mentre l'armatisme a les files de Junts és absolut. Sigui com sigui, els de Puigdemont i el PSOE han d'anunciar l'acord abans de dijous al matí. Serà llavors quan la comissió de justícia n'analitzarà el text definitiu i l'enviarà al ple del Congrés de la setmana que ve.
Com dèiem, de moment, l'altre actor implicat en la negociació, Junts, fa muts i a la gàbia, sigui com sigui. Esquerra veu també ben a prop aquest acord per la llei d'amnistia. Els republicans esperen que s'acabi de tancar aviat, però avisen que no hi haurà canvis gaire rellevants. Asseguren que la llei serà pràcticament igual a la que Junts va tombar a finals del mes de gener al Congrés. Adrià Santasusagna.
Els republicans són optimistes, creuen que les negociacions van pel bon camí i això s'hauria de traduir en un acord les properes hores. El text de la llei no tindrà grans canvis i el fons serà idèntic, ho explica la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans.
Portem 4 o 5 setmanes explicant que el marge de maniobres amb les esmenes que hi ha vives d'aquesta llei d'amnistia, per tant el marge és reduït i és el marge que hi ha. Des d'Esquerra Republicana hem insistit molt en que aquesta llei, quan abans millor, bàsicament perquè hi ha molta gent, i així ho hem reiterat, que té la vida empantanegada.
Els comuns fan una crida a negociar fins al darrer moment i així poder aprovar la llei el més aviat possible. 3/4 del mateix, diu el PSC, que demana estar a l'alçada i evitar que l'acord descarrili.
I mentrestant, el PP considera que la negociació per l'amnistia és una cortina de fum del PSOE. El portaveu dels populars, Borja Sémper, creu que a Sánchez li va d'allò més bé recuperar aquest debat per evitar parlar del cascoldo.
Es verdaderamente sorprendente que la amnistía ahora mismo se haya convertido en un bote salvavidas para el Partido Socialista y para el actual gobierno. Es verdaderamente sorprendente que pretendan hacernos creer y que pretendan colar la amnistía como algo bueno, no para los españoles, sino porque tapa la corrupción a la que está, por la que está interpelado el gobierno socialista.
Ara bé, el discurs del PP no és del tot homogènia tot l'estat sobre l'amnistia ni tampoc sobre la causa de Tsunami Democràtic, i és que Ruben Wagensberg, investigat, recordem, per aquest cas, avui ha sumat un suport inesperat per part del popular Nacho Martín Blanco.
El diputat ha sortit en defensa de Wagensberg i demana que el cas acabi en un no-res. Martín Blanco assegura, en una entrevista a Ràdio 4, que considera el republicà un amic i que és bona persona. Tot i que no vol qüestionar, diu, la feina dels jutges, li desitja que tot plegat acabi bé.
Els jutges no jutgen sentiments. Ruben Wagensberg és una bona persona. A parer meu, sí, jo li tinc afecte. És que no tinc cap mena de recança a reconèixer-ho públicament. Jo li tinc afecte, li desitjo el millor a la vida, el millor a la vida. Espero que tot això, per ell, quedi en un malson. Ara, el que no faré mai és, per la meva estima personal per Ruben Wagensberg, qüestionar la feina d'un jutge que està fent la seva feina de forma impecable des del punt de vista procedimental.
Blanco, en canvi, sí que ha posat la diana Carles Puigdemont, també investigat per terrorisme, a la mateixa causa.
I més enllà de l'amnistia, un altre dels acords d'investidura entre el PSOE i Junts per Catalunya era, recordem, l'oficialitat del català a Europa. Doncs bé, espera que s'elaborin tots els informes pendents que han demanat els estats, que encara tenen dubtes sobre aquesta mesura. El govern espanyol avui ha tornat a moure fitxa, ha demanat formalment al Parlament Europeu que deixi parlar català, euskera i gallec a l'Eurocambra. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha enviat una carta a la presidenta Roberta Metsola per sol·licitar-li que ho permeti. I per cert, ara que parlàvem d'amnistia i també d'aquesta causa de Tsunami Democràtic, no és l'únic mal de cap aquests dies pel jutge Manuel García Castellón. Avui ha enviat al banc dels acusats a José Manuel Villarejo. L'Audiència Nacional ha obert judici oral contra l'excomissari de la policia espanyola i també contra dos periodistes per l'anomenat cas Dina.
Els acusats són sospitosos d'haver robat la targeta del mòbil de l'exassessora de Podem, Dina Bucelam, per obtenir-ne informació i treure draps bruts del partit. La Fiscalia Anticorrupció demana 5 anys de presó per Villarejo i 3 per cadascun dels periodistes per un delicte de descobriment i revelació de secrets. La Fiscalia també vol que els acusats indemnitzin la víctima amb 5.000 euros i reclama una altra indemnització per Pablo Iglesias, que llavors era el líder del partit, de 1.000 euros.
I més enllà de l'amnistia, l'altra gran carpeta de la setmana continua sent el cascoldo, i amb novetats també d'última hora, i és que la Fiscalia Europea ha obert una investigació per la trama de compra de mascaretes a les Balears i a les Illes Canàries. El cas s'obre per la malversació de fons públics, suborn a funcionaris i tràfic d'influències. És un cas, com dèiem, que arrenca a instàncies d'una denúncia d'un particular. Això, quan el govern de Francina Armengol a les Illes Balears desmunta tot el relat corrupte del que es coneix com a cascoldo, diu que els 3,7 milions d'euros de la comanda van complir tot el reglament. Asseguren que si es van guardar les mascaretes va ser per exigir-ne la devolució, i és que el cas apareix precisament quan la trama corrupta intenta que no es tornin. Un relat que s'ha justificat des de Madrid. Jordi Armenteres, bona nit.
Sí, bona nit. El llavors govern de Francina Armengol justifica la compra de 3,7 milions d'euros per unes mascaretes que van acabar quedant emmagatzemades en dependències del govern perquè no eren com havien de ser. El relat que en fan és que és només una compra petita en comparació amb els 90 milions d'euros que el govern balear gasta en aquells mesos de confinament de l'any 2020. Quan s'adonen que no són el que havien de ser les mascaretes, perquè eren quirúrgiques, tot i estar etiquetades com a FPP2/KN95, el que es decideix és que es guardin en un magatzem per reclamar algun dia. El problema és que passen 2 anys i mig. Les mascaretes caduquen el 2022 i la reclamació no es vol executar fins al 2023. Es guarden per doble motiu. El primer, per utilitzar-les, perquè el Ministeri de Sanitat obligava a tenir estoc per anar desescalant mesures. I el segon, per acabar reclamant. On el relat no quadra és que el Departament de Salut Balear trigués 2 anys i mig a formalitzar aquesta reclamació. Els exresponsables públics el que diuen és que això és habitual perquè la prescripció seria de 4 anys.
Gràcies, Jordi. Això quan el PP ha arrencat tota l'estratègia per obligar Francina Armengol a dimitir. Miguel Tellado, el portaveu parlamentari, ha formalitzat un escrit al registre per obligar-la a plegar.
Todos los hechos que hemos ido conociendo la convierten no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa. El silencio de la señora Armengol es tremendamente revelador y creemos que debe dar la cara. Desde el Partido Popular creemos que no está a la altura del cargo que ocupa.
I de la seva banda, el PSOE, que intenta girar el relat, la portaveu socialista Esther Peña és contundent.
No va a tener ningún recorrido jurídico que lo avale, ¿no? Por tanto, yo pediría que en un momento que es verdad de cierta incertidumbre, pues nos centráramos, ¿no?, en lo que sí que hay, y lo que sí que hay es que el señor Miguel Tellado aparece en el sumario y no da explicaciones.
I no només això, li diu també al PP que encara ha d'identificar el tal Alberto, que apareix al sumari sense cognom i que hauria beneït l'operació per tal que el govern de les Illes, ara en mans del PP, aturés la reclamació a l'empresa pels 3,7 milions d'euros gastats en mascaretes. Mentrestant, també a Catalunya, el govern està comprovant que cap departament de la Generalitat va comprar mascaretes a empreses vinculades amb aquest cas. Segons ha avançat la CN, i també ha pogut confirmar RAC1, després d'analitzar les compres fetes, no han trobat cap lot vinculat a les companyies d'aquesta trama. Giró.
Un cop va sortir a la llum la trama de presumpte enriquiment il·lícit a través de la compra de mascaretes en plena pandèmia, que ha esquitxat el PSOE i l'entorn de l'exministre de Foment, José Luis Ábalos, el govern es va posar a fer recerca entre els contractes de mascaretes que va fer la Generalitat per descartar qualsevol vinculació amb les empreses afectades. Primer, es van analitzar els contractes del Departament de Salut i de l'Institut Català de la Salut. Després, però, també es va demanar remirar els contractes fets a la resta de conselleries. El resultat de l'estudi assegura que no hi ha cap relació entre les contractacions i les empreses de la trama.
2:15. L'alta expectativa per aconseguir productes menstruals gratuïts a les farmàcies ha provocat cues el primer dia d'aquesta mesura. De fet, algunes dones que hi han anat a buscar-los se n'han anat amb les mans a la butxaca perquè el sistema fallava. En paral·lel, també han hagut d'esperar per accedir a l'aplicació de La Meva Salut perquè hi havia cues virtuals durant bona part del matí. És l'aplicació on les dones poden demanar alguns dels 3 productes que han començat a repartir avui les farmàcies, és a dir, calces i copes menstruals o també compreses de roba, Joel Penya.
Per aconseguir-les, primer cal descarregar un codi QR des de La Meva Salut. A més, el Departament d'Igualtat i Feminismes recomana anar amb temps a la farmàcia per rebre assessorament sobre quin dels 3 productes és el més adequat en cada cas. Tot i la falera que han generat, la consellera Tània Verge ha explicat al món RAC1 que hi ha prou productes en estoc perquè tothom qui en demani n'obtingui.
El que podria passar és que per exemple, de calces menstruals, una farmàcia potser no tingués la talla que es demana, però això com qualsevol altre producte a les farmàcies que vas a comprar i a vegades no el tenen i en qüestió de 24 o 48 hores te'l porten. Per tant, ho hem assegurat, podem cobrir tota la demanda.
En poden demanar les dones d'entre 10 i 60 anys i els poden recollir a qualsevol de les més de 3.200 farmàcies que participen en la campanya.
Avui en temps de tertúlia resoldrem dubtes sobre aquest primer dia de la mesura. En parlarem concretament amb el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres. Doncs bé, sobre aquesta mesura del govern que avui s'ha posat en marxa, li hem preguntat a la periodista Laura Rossell què en pensa.
Mitja Catalunya sagna cada mes. Per tant, convindrem que el fet que mitja Catalunya tingui a la farmàcia les seves calcetes i copes menstruals i compreses de roba és una gran notícia. D'entrada, perquè és una mesura imprescindible per mitigar la pobresa menstrual, que existeix, és greu i no cal anar gaire lluny per comprovar-ho. Però també perquè tant de bo aquest no sigui l'únic pas en aquest sentit i tant de bo no es quedi només en el pla econòmic, per molt important que sigui. La regla és un tabú. Històricament ha quedat sepultada sota estigmes, vergonyes, missatges negatius, líquids de color blau i l'olor dels núvols. I ja és hora que la regla deixi d'estar proscrita, que deixem d'ocultar-la. I això val tant per les contorsions que fem algunes per amagar el tampó a la feina com per les investigacions mèdiques per esbrinar per què el cos de la dona es desprèn de l'endometri. No oblidem, mitja Catalunya sagna cada mes. Amb això n'hi hauria d'haver prou.
Gràcies, Laura. I això el mateix dia també que hem sabut, i es confirmen un cop més, les dades sobre la bretxa de gènere a Catalunya. Gairebé la meitat de les dones, el 43%, si visquessin soles, serien pobres. És una de les xifres demolidores que ha publicat l'Observatori Dona Empresa Economia, però també n'hi ha d'altres. Per exemple, que la presència de dones en llocs directius ha caigut un 6% a Catalunya en els últims 3 anys, Montse Martí.
Les dones ocupen només el 33% dels llocs de direcció i gerències en el sector públic i privat, mentre el 2020 s'arribava al 39%. La Cambra de Comerç alerta que el talent femení està desaprofitat. Carmen Poveda és directora de l'Observatori.
Ens preocupa perquè no veiem avenços. I ja vam començar a intuir-ho fa 2 anys, quan vam presentar aquest informe, i ara ja ho podem confirmar. Ja portem 3 anys consecutius de caiguda en la participació femenina en els llocs de responsabilitat a les organitzacions públiques i privades. I el que ens està dient aquestes dades, bàsicament, és que hi ha un sostre de vidre.
L'Observatori de la Dona situa la bretxa salarial per hora en el 13%. Les dones cobren de mitjana per hora treballada 16,06 € i els homes més de 19 €. Si es mira la bretxa salarial en l'àmbit directiu, s'amplia aquesta bretxa fins al 21%.
I encara més dades, per exemple, el sector sanitari, que és un dels més feminitzats, també hi ha aquest sostre de vidre que alerta la Cambra de Comerç de Barcelona. Les dones només ocupen un de cada 3 llocs de màxima responsabilitat dins la sanitat catalana.
Això tot i que suposen 3/4 parts de la plantilla. El conseller Manel Balcells ho atribueix al biaix masclista de la història i ha assegurat que el departament treballarà per rectificar-ho.
Venim d'una història que és bàsicament masclista, i d'una cultura masclista, en el qual no s'ha tingut en compte i que el predomini era bàsicament de l'home amb les posicions de poder. I aquesta és la història.
Les dades sobre la desigualtat en el sistema de salut les ha presentat avui la conselleria. En total, hi ha 140.000 llocs de treball a temps complet dins la sanitat catalana.
I tot plegat, com dèiem, a les portes de la vaga feminista d'aquest divendres, 8 de març, que ja engega motors a Barcelona. L'assemblea 8M i també altres associacions feministes han presentat la manifestació, que començarà a les 6 de la tarda a Jardinets de Gràcia. Bernat González.
La mobilització feminista d'aquest any es farà sota el lema Dones lesbianes i trans juntes contra les precarietats, les fronteres i els genocidis. Una vaga que va més enllà del moviment treballador per mostrar les feines invisibilitzades que fan les dones. Ho explica Natàlia Càmara, portaveu de l'Assemblea 8M.
Posar sobre la taula totes aquelles feines de cures, com treballar, netejant, cuidant, criant, cuinant, fregant, no? Que normalment no s'entenen com a feina, i reivindicar-ho com a feina, i que si aquestes feines estan absolutament feminitzades i precaritzades i que quan no es fan, de cop i volta n'adonem que allò era el que estava fent que la vida se sostingués.
Al capdavant de la manifestació hi haurà un primer bloc no mixt i més enrere un segon bloc mixt. Tots dos avançaran cap a l'Arc de Triomf, on tenen previst arribar-hi a les 8 del vespre. Allà hi haurà parlaments i actuacions musicals.
I com dèiem, en aquesta setmana del 8M també surten més estudis, en aquest cas sobre la violència entre adolescents. L'últim, el de l'obra social de la Fundació La Caixa, que s'ha fet amb 4.000 joves d'entre 14 i 17 anys. L'informe diu que les noies adolescents controlen més els mòbils a les seves parelles que no pas als nois, o almenys són les que admeten més haver-ho fet. Ara bé, són elles les que se senten més vegades agredides sexualment, Mar Poyato.
La violència en les relacions de parella dels adolescents s'exerceix de 3 maneres. Controlant l'altra persona, moltes vegades s'intenta que no tingui contacte més enllà de la parella, amb l'agressió física o amb l'agressió sexual. Segons l'estudi de la Fundació La Caixa, actualment el que més hi ha entre les parelles joves són conductes per controlar la vida de l'altre i majoritàriament es fa a través dels mòbils. En aquest cas, les noies controlen molt més els mòbils de les seves parelles que no pas els nois. Pel que fa a les agressions físiques, del 4,5% dels nois encastats se'n consideren víctimes, un punt més que en el cas de les noies, una xifra que canvia radicalment en el cas de les agressions sexuals. Llavors, les noies se'n senten víctimes en molts més casos que els nois.
I una de les grans lluites feministes de la història ha estat la possibilitat d'avortar. Doncs bé, França s'acaba de convertir en el primer país del món a incloure l'avortament dins la seva Constitució.
Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Una gran majoria de diputats i senadors s'han mostrat favorables a garantir per escrit a la Carta Magna la llibertat per interrompre l'embaràs.
S'hi han mostrat partidaris el 90% dels representants francesos, una xifra que queda molt per sobre del 60% que cal per modificar la Constitució. Probablement el president Emmanuel Macron ratificarà la decisió divendres, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. El dret a l'avortament a França ja era legal des del 1975, ara però queda legalment blindat. El Vaticà ja hi ha mostrat el seu rebuig.
8 i 21 minuts, canviem de qüestió. El govern espanyol només ha executat el 16% de la inversió prevista a Catalunya el primer semestre del 2023. Són dades, insistim, només del primer mig any, de gener a juny, en espera que se sàpiga la despesa del segon semestre. Sigui com sigui, però, segons el diari Ara, l'Estat va invertir 370 milions d'euros dels més de 2.200 compromesos pel 2023. I, en canvi, d'altres territoris, com ara Madrid o La Rioja, en el mateix període va superar el 50%.
El diari ha tingut accés a l'informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Segons aquestes dades, Adif, per exemple, va executar 94 milions dels 1.080 previstos. Renfe va invertir 36 dels 151 pressupostats i Ports de l'Estat 15 milions dels 182 que s'havien aprovat. Això situa Catalunya com la segona comunitat autònoma per la cua en inversió real de l'Estat, només per davant de Cantàbria, amb un 15% d'execució.
En una piula de Twitter, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que l'Estat espanyol amaga les dades perquè són una vergonya. Qualifica d'irrisòria l'execució de la inversió de l'Estat a Catalunya. Diu que és una presa de pèl i també que demostra l'enèsim menyspreu a tots els catalans. I d'altra banda, us ho hem avançat a RAC1, el Palau de la Música ja ha recuperat més de la meitat dels diners que Fèlix Millet va robar de l'entitat. En total, el Palau ha rescabalat 13,6 milions d'euros dels més de 23 que va sostreure l'expresident d'aquesta institució, Adrià Santasusagna. No?
És un cas pràcticament únic perquè els darrers anys gairebé cap institució que hagi viscut un cas així ha aconseguit recuperar bona part dels diners que li han robat. Fèlix Millet va tapar durant molts anys que desviava fons del Palau, una part per finançar il·legalment Convergència i l'altra per omplir-se les seves butxaques i les de Jordi Montull. Ho va aconseguir gràcies a les diferents entitats que hi havia dins del Palau. N'eren quatre: l'Associació Orfeo Català, Cor de Cambra, la Fundació i el Consorci del Palau, que formen les tres administracions públiques. Si ens fixem en aquest consorci, el Palau ja recupera tots els diners que s'havien tret d'aquest organisme, 3 milions i mig d'euros. En total, ara han recuperat 13,6 milions i en falten poc més de 10 per haver aconseguit rescabalar tots els diners que Millet va desviar. Tots aquests diners, el Palau de la Música els ha destinat a cobrir la despesa penal, en mantenir l'edifici i a despeses extraordinàries, com les mesures per seguir fent activitats durant la pandèmia.
23 i l'atur a Catalunya se situa en la xifra més baixa en un mes de febrer des de l'any 2008.
Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
Segons el Ministeri de Treball, ara hi ha 346.000 persones apuntades a les llistes de l'atur.
Al febrer s'hi han esborrat prop de 700. El total de desocupats ha caigut un 0,2% en comparació amb el gener i es trenca d'aquesta manera una tendència de 4 mesos a l'alça. L'últim any aquestes llistes del SOC s'han aprimat en gairebé 5.000 persones. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, diu que són unes dades molt bones.
Catalunya torna a liderar la creació d'ocupació en xifres absolutes. Estem parlant de 23.637 afiliacions. I s'ha batut un rècord en nombre de contractes indefinits, d'un total de 188.000 contractes, un 45,9% indefinits i la resta temporals.
La patronal Pimec puntualitza que el febrer ha anat millor del previst gràcies al Congrés Mundial dels Mòbils.
Al conjunt de l'Estat, l'atur també ha baixat, ho ha fet en 7.500 persones. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que s'està creant ocupació.
No solamente es que baje el paro en un mes que, como bien sabéis, es de transición, en un mes en el
el que normalmente además el paro crece, sino que además tenemos más de 103.000 afiliaciones nuevas a la Seguridad Social, de tal manera que nos encontramos en la cifra de paro más baja desde el pasado año 2008.
En comparació amb l'any passat, hi ha 150.000 aturats menys al conjunt de tot l'estat.
Talent. Per fi, ho he trobat. Porto tant de temps buscant i gràcies a Adecco ho he trobat.
I és que Adecco és l'autèntic cercador de talent que t'ajuda a trobar la millor solució per a la teva empresa, complint totes les garanties del marc regulador actual. Entra a adecco.es i deixa-ho a les nostres mans.
5 minuts i arribarem a 9:15. Atenció també a aquesta dada. 9 de cada 10 grups d'I3 en escoles públiques tindran menys de 20 alumnes al curs que ve. En el cas de les escoles concertades, això passarà en la meitat de grups. Tot plegat és la planificació del Departament d'Educació. La conselleria s'ha posat entre cella i cella dos objectius. Aquest, reduir les ràtios i també la segregació escolar. Repassem les xifres del proper curs amb aquest informe de la Laia Framis i el Joel Penya.
Davallada de matrícules a infantil i a secundària.
A P3 hi haurà 1.800 alumnes menys que aquest any i a primer d'ESO n'hi haurà 1.100 menys. Tot i la davallada, hi haurà 3 centres nous i es crearan 7 instituts d'escola a través de la fusió de centres o l'ampliació de la secundària.
Reducció de ràtios a infantil.
De mitjana hi haurà uns 18 alumnes per grup i en cap curs d'infantil hi haurà de mitjana 20 infants en una sola classe. Això, tot i la davallada de grups, n'hi haurà 3.000 d'infantil entre l'escola pública i la concertada i a secundària n'hi haurà 2.900. En total, 60 menys que aquest any.
Aquesta setmana comencen les preinscripcions.
Dimecres 6 de març, les d'infantil i primària. Divendres 8, les de secundària. El termini per fer-les, en tots dos casos, acaba el 20 de març. Com va passar l'any passat, s'han de fer per internet i es poden registrar a qualsevol hora del dia.
26, l'altre tema del dia és el Col·legi d'Advocats de Barcelona que proposa endurir les penes per robar un telèfon mòbil. Si fins ara es pot considerar un furt, planteja que ara sigui un delicte amb possibilitat de presó. És una de les mesures que l'entitat exposa per lluitar contra els lladres multireincidents, Benet Íñigo.
Els canvis del Codi Penal que es van impulsar fa poc més d'un any justament per agreujar les penes dels reincidents han quedat a la pràctica en paper mullat. Per poder dictar presó preventiva, cal que un detingut tingui 3 antecedents de furt i que aquests furts superin els 400 euros, una quantitat difícil de calcular i que normalment no queda reflectida a les sentències. Per això el Col·legi d'Advocats planteja en primer lloc eliminar aquesta quantitat econòmica i basar-se només en la quantitat de antecedents. I d'altra banda, el degà Jesús Sánchez ha proposat des de Monarracú canviar de categoria el robatori d'un mòbil.
Sobretot perquè el que volem és un efecte dissuasori. I aquí està la nostra proposta. Per exemple, en els mòbils, que automàticament ja sigui un delicte menys greu, que comporti pena de presó i que el propi jutge pugui aplicar mesures cautelars de presó provisional.
Unes mesures que es presentaran demà en públic a la seu de l'ICAP, juntament amb d'altres propostes contra l'ocupació d'immobles.
I en canvi, el govern aposta per reduir les presons provisionals perquè considera que així hi hauria menys reincidència. Ho ha explicat la consellera de Justícia, Jaume Bassart, durant la presentació del seu projecte de pressupostos al Parlament.
D'una banda, apostem per decréixer el règim d'internament. La presó s'ha de consolidar com a última ràtio. Hem de caminar cap a l'obertalitat del sistema, fomentant les llibertats provisionals, el medi obert i les sortides progressives. També reduint el nombre de persones privades en llibertat en situació preventiva.
La idea del departament és substituir les presons preventives per la implantació de polseres telemàtiques. I mentrestant, a Tarragona, l'Ajuntament culpa la Generalitat i els Mossos d'Esquadra dels problemes d'inseguretat en un dels barris més conflictius de la ciutat. Això 24 hores després que hi hagi hagut el segon tiroteig mortal en ple carrer dels últims 6 mesos. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, el socialista Rubén Viñuales ha exigit un pla integral pel barri de Camp Clar, fent ben visible que estava ben empipat. L'alcalde de Tarragona ha parlat d'abandonament per part de la Generalitat en un dels barris més desafavorits i també més conflictius de la ciutat. Denuncia falta d'agents i de patrulles en un barri on justament hi ha la principal comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat de Tarragona. Exigeix el pla integral amb la implicació de totes les conselleries del govern amb competències, no només en temes de seguretat.
Nosaltres exigirem a tothom, i sí, aprofitem també això, perquè ho no demano jo com a alcalde, no ho demano com a ajuntament, ho demanem tots, sense colors polítics ni hòsties.
Ha anunciat l'alcalde que la Guàrdia Urbana ja ha posat en marxa de forma immediata un reforç de les patrulles.
I encara en successos, 10 dies després de l'incendi mortal en un edifici de València, Avui hi ha hagut una nova tragèdia al País Valencià, en aquest cas per un incendi també en un bloc de pisos. 3 persones han mort i 15 han quedat ferides a Vila Joiosa, a Alacant. Han passat en uns epis aquesta matinada. La hipòtesi principal és que el foc ha començat per la sobrecàrrega d'un endoll.
Les víctimes són 3 membres de la mateixa família, un nen i el pare i l'àvia de la criatura. Durant l'incendi s'ha evacuat un centenar de veïns, mentre que d'altres se'ls ha demanat que es confinessin als seus pisos. L'incident ha preocupat i molt, sobretot tenint en compte el d'ara fa una setmana i mitja a València, on, recordem, van morir 10 persones i on el bloc afectat va quedar calcinat del tot.
En punt 8:45, als Estats Units, quan falten 8 mesos per les eleccions, Donald Trump ja té via lliure per presentar-s'hi. El Tribunal Suprem nord-americà ja ha donat llum verda, tot i que diversos estats n'havien vetat la candidatura per la seva implicació en l'assalt al Capitoli.
El tribunal ha sentenciat per unanimitat que Trump es podrà presentar a les primàries del Partit Republicà. Corregeix d'aquesta manera la decisió inicial del Tribunal de Colorado, que havia decidit el contrari. Tots els magistrats del Suprem, tant els liberals com els conservadors, han conclòs que l'esmena de la Constitució, que podria fer que s'inhabilités l'expresident per la insurrecció, per haver fomentat les revoltes al Capitoli, no l'impedeix participar en el procés. La decisió ara aplana el camí a Trump per concórrer a les primàries republicanes, on totes les travesses apunten que superarà sense problemes la seva única rival, Nikki Haley. Demà, justament, es faran en 15 estats més en el que es coneix com el Superdimarts.
I encara a l'exterior, la Unió Europea ha multat Apple amb 1.800 milions d'euros per abusar de la seva posició dominant el mercat de la música en streaming.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Concretament, la comissió ha sancionat la tecnològica per vetar la competència a l'hora d'informar els clients sobre algunes ofertes a Apple Store.
A través de la seva aplicació de descàrregues, l'empresa posava restriccions a competidors com Spotify a l'hora d'informar sobre subscripcions musicals més barates. Precisament la denúncia la va posar Spotify el 2019. Segons la comissió, Apple ha impedit als usuaris escollir amb llibertat. La multa de 1.800 milions és la més alta del que s'esperava. Segons Brussel·les, l'objectiu és que pràctiques com aquesta no repeteixin en el futur.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Passen 8:55, les reivindicacions dels pagesos arribaran demà fins al Parlament. Serà en un ple monogràfic que començarà a les 4 de la tarda, un parell d'hores abans, a les 2 del migdia. Unió de Pagesos ja ha convocat una concentració a les portes de la cambra.
De fet, en espera que demà al matí ho ratifiqui la mesa i la Junta de Portaveus, està previst que un representant dels pagesos intervingui a l'inici del ple. El monogràfic es farà a petició de Junts per Catalunya, que proposarà una llei per desburocratitzar el sector. Ho explica el diputat Salvador Vergés.
Que no sigui possible que aquí, quan ens arriben mesures d'Europa, que ja de per si són prou restrictives en tema ambiental, en tema de benestar animal, etc., aquí sempre som especialistes en ser més papistes que el papa i donar-hi encara un quart de volta més. Tot això hem de poder-ho acabar.
El ple monogràfic serà demà a la tarda, però les propostes de resolució es votaran dijous a la tarda.
I d'altra banda, des d'avui, un cotxe de TMB es dedica exclusivament a resseguir els carrils bus de Barcelona per perseguir els repartidors que s'hi aturen per descarregar mercaderies. Unes multes que aniran dels 60 fins als 200 euros.
Fins al mes de maig, el nou vehicle de TMB farà proves, però a partir de llavors les sancions es faran efectives. El cotxe porta diverses càmeres i lectors de matrícula. Els conductors d'autobús fa temps que es queixen que cada vegada es troben més vehicles parats al carril bus, sobretot per carregar i descarregar mercaderies. Això asseguren que alenteix el servei i, a més, augmenta el risc d'accident en la maniobra per esquivar-los.
8:33, i avui Maria Branyes, la persona més gran del món, ha fet 117 anys. D'aquí a només 2 mesos, l'Olotina, que va néixer el 1907, entrarà al top 10 de les persones més grans de la història. La que va viure més va ser la francesa Jeanne Calment, que va morir amb 122 anys i 164 dies.
Branyes n'ha informat a través del seu perfil de Twitter amb un "fins aquí arribat". Segons la seva família, des de l'estiu ha patit una davallada lenta, però no té cap malaltia ni li fa mal res, tot i la pèrdua progressiva de visió, oïda, memòria i mobilitat. assassinat, Maria Branyes conserva intactes les facultats mentals i és conscient que és la persona més gran del món. En qualsevol cas, des de fa uns mesos, la ciència ha començat a estudiar-ne els gens per mirar de descobrir què fa per viure tant.
Doncs precisament avui a partir de 9:45 al 9C parlarem amb la persona que està liderant la investigació sobre la genètica de Maria Branyes. Es tracta de Manel Esteller, catedràtic de genètica a la UB i també recordem director de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia, Josep Carreras. I 35 en cultura, al Festival de Cinema de Màlaga. Aquesta tarda s'hi ha presentat una sèrie sobre l'11M, ara que farà 20 anys dels atemptats.
És vostè, Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que bueno, pues que...
Es diu Nos vemos en otra vida i arriba aquest dimecres a Disney+. Plus. Els catalans Pol López i Quim Ávila en són dos dels protagonistes. Més detalls a enviada especial de RAC1 a Màlaga, Udal Martínez.
La sèrie narra la trama asturiana dels atemptats que investigava com els terroristes van aconseguir els explosius que van fer servir a l'estació d'Atocha. Ho fa centrant-se en la vida d'Emilio Trasorras i de Gabriel Montoya, personatges que interpreten López i Ávila i que van acabar condemnats pel cas. Els dos actors expliquen a RAC1 com es van haver de fer seus els personatges.
Només hi ha referències del judici. Vaig pensar, ara jo m'haig de casar en la forma en què està, i a més en aquesta forma que està parlant no el veiem del tot, perquè el veiem molt formal.
Per mi era més important que entre els tres actors que interpretem el mateix personatge hi hagués un factor comú. Per mi estava molt basat en l'accent, el to de veu.
I esperen que la sèrie serveixi per recordar una de les derivades més fosques i alhora poc conegudes dels atemptats més greus de la història a l'estat espanyol.
Gràcies, Eudal. I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona dona llum verda al projecte d'ampliació del MACBA i també a la transformació de la plaça dels Àngels. La proposta preveu més de 2.000 metres quadrats de sales, més de 2.000 metres quadrats per sales al museu, un CAP i també zones verdes. Si tot va com està previst, serà una realitat l'any 2027. En té més detalls la Maria Cusó.
Les obres de transformació de la plaça dels Àngels començaran el mes de juny i tenen com a objectiu dinamitzar la vida del barri del Raval. La remodelació del sòcol permetrà guanyar més de 1.000 metres quadrats d'arbrat i vegetació. També acollirà el CAP, que s'ubicarà a la Capella de la Misericòrdia, i l'ampliació del MACBA al Convent dels Àngels. L'alcalde Jaume Collboni defensa que serà un espai per tota la ciutadania i no només per patinadors.
Aquí també ha d'haver-hi espai per la gent gran, que la gent gran pugui passejar i pugui seure. Ha d'haver-hi espais jugables pels nens i les nenes, i ha de ser un lloc també d'estada. Això no exclou altres usos, però sí que el que no fem és que es monopolitzi l'ús d'un espai públic.
Collboni defensa també que aquesta plaça s'acosta a les necessitats d'una ciutat del segle XXI.
I acabem parlant de música perquè demà surt a la venda el nou disc dels Amics de les Arts que es titula Les paraules que triem no dir. És la continuació del treball Allà on volia, que es va publicar fa tot just un any i que arriba a les portes del seu 20è aniversari. Aquest matí han passat pel món a RAC1.
Daniel Agret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué han explicat que el disc gira al voltant dels silencis i les coses que no es diuen i sobre com això afecta les relacions. Tot i que aquest treball arriba tan sols un any després de la publicació d'Allà on volia, tenen clar que el proper disc haurà d'esperar. En parlava Alegret.
Tenim uns projectes molt xulos per davant, estem tornant a escriure un musical que trigarem, perquè això ja vam descobrir-ho amb l'anterior, que porta molta feina, i altres coses com preparar una gran festa d'aniversari pels 20 anys. I clar, això ja ens fa preveure que el següent disc trigarà bastant en sortir.
El disc el presentaran al Festival Estrenes de Girona el 12 d'abril.
I encara en música, Garbage anuncia nou concert a Barcelona. Serà el 9 de juliol a la sala Razzmatazz, la llegendària banda de rock alternatiu, i presentarà els temes del seu últim treball, No God, No Masters. Les entrades es posen a la venda divendres al matí. Gairebé 39 minuts, moment de repassar els esports amb l'Oriol Jové. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit.
Els jugadors del Barça, Pedri i Frenkie de Jong, que s'estaran unes quantes setmanes de baixa.
Sí, això després que el club hagi confirmat que després del partit d'ahir al camp de l'Atlètic de Bilbao, De Jong té un esquinç al turmell dret i Pedri una lesió al recte femoral de la cuixa dreta. Pel tipus de lesió que té De Jong, tot apunta que el neerlandès s'estarà al voltant d'un mes fora, mentre que a Pedri no se li posen terminis exactes de retorn perquè l'historial del jugador obliga a ser prudent. De fet, és la vuitena lesió a la cama dreta del migcampista canari que fa una estona en una publicació a les xarxes socials ha reconegut que és d'operar i tornar a començar després de tota la feina que hi ha darrere. Amb només 21 anys, Pedri ja s'ha perdut 62 partits des del 2021 i ha estat prop de 300 dies de baixa. Evidentment, tant ell com De Jong són baixa de cara a la tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Nàpols.
I tot plegat mentre d'aquí a una estona es tanca la jornada de Lliga amb l'Osasuna a l'Alavés.
Sí, arrencarà les 9, duel de la zona mitja de la classificació al Sadar. L'Osasuna, per cert, que serà el rival del Girona, Montilivi, aquest proper dissabte. Ja tenim en marxa també a aquesta hora el duel que tanca la jornada segona entre l'Elx i l'Alcorcón. En cas de victòria, els alacantins entrarien en zona de play-off d'ascens a només un punt de l'Espanyol, que és tercer, i ara al minut 10, de fet, s'acaba d'avançar l'Elx 1-0 contra l'Alcorcón, minut 10 de partit.
Hi ha alguna cosa més, Oriol?
Que s'ha ajornat per tercera vegada la declaració de José María Enríquez Negreira, l'ex número 2 dels àrbitres, havia de comparèixer davant el jutge aquest divendres per donar explicacions sobre els pagaments que li va fer el Barça durant anys, però la seva defensa ha aconseguit posposar la cita fins al dia 18, és a dir, d'aquí a dues setmanes. I per últim, avui han començat les obres de la nova ciutat esportiva del Girona, a Vilablareix, que tindrà dos camps de gespa híbrida. Està previst que l'equip ja hi pugui entrenar a partir de la propera temporada.
Gràcies, Oriol. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I a les 8 i 41 minuts gairebé, el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Què ens espera aquest dimarts?
Doncs mira, ruixats. Tornen els ruixats, sí. No seran generals, no seran pluges abundants i generoses i a tot el país, però mira, les últimes hores sí que s'han escapat quatre gotes en algunes comarques, però demà, de fet ja al matí pot haver-hi una nevada poc important cap al sector occidental del Pirineu, bàsicament a la Vall d'Aran i zones properes, i després a la tarda es carregarà el cel en sectors de la meitat nord del país. En conjunt tindrem un matí doncs amb força sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, abans del migdia hauran marxat entre el Maresme i la Costa Brava, i a la tarda doncs a les comarques de Girona, una mica aquí i allà, doncs descarregaran ruixats poc importants. No sembla que hi hagi d'haver tempestes ni calamarsades com hem tingut dies enrere en alguns sectors justament de les comarques de Girona, però sí que aquí i allà descarregaran alguns xàfecs menys probables en les comarques de Girona, diem, però menys probables cap al Ripollès i la Cerdanya. A més, també algun xàfec pot aparèixer entre el nord del Solsonès, l'Alt Urgell, l'Alt Berguedà, cota de neu de 1.200-1.400 metres, i a la tarda també algunes nevades amb una cota de neu una mica més baixa, cap als 1.000 metres, a la Vall d'Aran, extrem nord de Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça. Però en conjunt sí que tindrem un dia tranquil, però sí que a la tarda, doncs això, haurem d'estar pendents d'aquests xàfecs que, com deia, no sembla que hagin de deixar grans quantitats de pluja, però, escolta'm, com a mínim anirem regant una mica els boscos i els sembrats, que bona falta fa. Les temperatures de bon matí una mica més baixes que avui. Avui ens hem llevat amb bastant fred, amb força glaçades, sí, a l'interior, sí, sí, de Catalunya, una mica severes fins i tot al Pirineu. Demà caldrà abrigar-se de bon matí, però una mica menys que avui, o si més no, tindrem això, temperatures tan baixes i amb menys glaçades a l'interior de Catalunya. Al centre del dia s'hi fan a fa com les d'avui, les temperatures a l'hora de dinar, en molts casos doncs entre els 14 i els 16-17 graus, més frenades les temperatures a l'àrea pirinenca, i allà un plogui la tarda, doncs, que refrescarà, i escolta'm, que es noti que encara estem a l'hivern, encara que li queda corda.
De moment bones notícies, però amb aquestes pluges, sí, que com deies, arriben demà, ja veurem si s'allarguen o no, i si van fent com aquest cap de setmana, no? Algunes nevades, sí, alguns ruixats.
Sí, home, i el Pirineu que s'ha carregat de neu, que això també, doncs, més enllà de per afrontar el final de la temporada d'esquí, doncs no deixen de ser reserves d'aigua.
A veure si aquest març ens portarà, sí, home, bones notícies, eh?
Convindria.
Ha començat el març i
sí, jo vam dir la setmana passada que el març alguns models apuntaven que podia ser plujós, sí, sí, doncs a veure si es compleixen aquests pronòstics.
Gràcies, Abel, fins aquí una estona, que
fins
vagi
ara.
Bé. Les 8 i 43 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora a la tertúlia del 9C, avui amb l'Eulàlia Soler, politòloga i professora a l'UPF. Bona nit, Eulàlia.
Què tal? Bona nit.
Com estàs? L'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Bona
Hola,
nit,
Enric.
La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Què tal, Isabel? Bona nit. Ui, no tens el micròfon obert, a veure? A veure...
Molt bona nit.
Ara, perfecte. Ara t'hem sentit. I el Jordi Cominal, empresari exdiputat al Parlament. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Avui compartirem, crec, una mica veu de nas, tu i jo, eh?
Sí, senyora.
Que no s'espantin els oients, que no està passant res, és que som nosaltres que tenim el nas una mica tapat.
Són signes ara... dels temps, no?
Sí, exacte. Més, què hi farem? Ara anava a dir, feia 15 dies, oi, que no ens veiem, perquè
tanta
justament...
Tanta neu.
Que és 3 setmanes, que ens has tingut 2 setmanes 3 amb el futbol.
Ostres, és veritat.
Sí.
Mira, dilluns passat no vam fer programa, però l'Enric sí que va anar a recollir el seu premi de Ràdio Associació, va anar bé, eh?
Molt bé. T'he de dir que va ser un acte extraordinari, com sempre.
El Palau de la Música.
Sí, però especialment extraordinari perquè es va reunir a veus de la ràdio...
Hi havia enormes, tothom allà, eh?
Enormes, sí. Tothom va passar per allà, des de Luis de l'Olmo, que era el més gran, mm-hmm. Fins a, en fi, a mi mateix.
Que eres el més jove.
Jo era el Mindon D, però no, les grans veus de la ràdio i bueno, va estar molt bé.
No, ja et vam seguir. Ara de seguida parlarem d'aquest compte enrere, que ara ho dèiem per l'amnistia, aquestes 48 hores mal comptades que queden per pactar el text, però deixeu-me que comencem amb una notícia que ens ha arribat fa poca estona, i és que el jutge ha concedit el tercer grau a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Ja ho havia demanat el mes de juliol, en aquell moment doncs se li va denegar, i ara doncs el jutge, com explicàvem, li ha concedit aquest tercer grau a Bárcenas, que ja ha complert més de la meitat de la pena. Recordem que va ser condemnat a 29 anys de presó, però que té un compliment màxim de 12 anys. Per tant, Luis Bárcenas, que tindrà aquest tercer grau. No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte d'aquesta decisió del jutge. Bé, en tot cas, doncs, veurem quines conseqüències té o quines repercussions pot tenir això, si Luis Bárcenas també vol parlar d'aquesta qüestió o intenta tenir un perfil una mica més discret. Com dèiem, però, començarem parlant de l'amnistia, perquè ara sí que podem dir que és la recta final d'aquesta primera part, perquè després encara haurà d'anar al Senat i haurà de tornar de nou al Congrés. Per tant, tampoc no ens fem moltes il·lusions, que encara queda un temps, però sí que són aquestes 48 hores, perquè s'ha dit que s'anunciaria abans de dijous, que és quan hi ha aquesta comissió de justícia, per pactar aquest text entre Junts i el PSOE. A hores d'ara sabem que Junts continua amb aquest hermetisme absolut, que no ha volgut dir res en tot aquest període de negociacions, i el PSOE, que sí que ha parlat una mica més i insisteix que no es mourà amb els delictes de terrorisme. Quin creieu que pot ser el marge? Esquerra ha dit que potser hi ha petites variacions, però que això podria ser doncs una coma, un canvi d'alguna paraula, però poca cosa més. Per on creieu que pot anar aquest acord, si és que creieu que hi haurà acord, Enric?
Jo crec que sí que hi haurà acord, però a veure, una prèvia. El cas Koldo, que després segurament ja en parlarem, ha desencadenat aquesta acceleració. Perquè alguns els hi ha entrat el fred als peus i han tingut doncs la por de que el cas Koldo pugui fer descarrilar el govern central. I, per tant, fer descarrilar el govern vol dir també fer descarrilar tot allò que s'espera que el govern faci, com, per exemple, el tema de la llei de l'amnistia. I, per tant, això, que és un mal que por bien no venga, no? O sigui, és un mal que han aprofitat i han dit, escolta, o aprovem això ara, o això pot acabar molt malament perquè no ho aprovarem mai. Per tant, fet aquesta prèvia, jo crec que aquest ha sigut l'última empenta, perquè també el PSOE digui no prorrogarem més això, perquè també s'havia demanat des de Junts, i si fem algun canvi, serà algun canvi de matís, perquè s'ha arribat a la conclusió també que aquesta llei d'amnistia segurament, o pràcticament segur, no empararà del tot els grans, començant pel Carles Puigdemont,
sí.
No els empararà del tot, però sí que empararà a la gran majoria. I aquí també hi ha molta pressió per part dels qui estan esperant una sentència o un judici que és molt imminent, d'aquestes bases, que aquests centenars de persones que estan doncs esperant aquesta qüestió. I la última és que segurament hi haurà algun tema de matís perquè Junts haurà de justificar.
Clar, això és el que t'anava a dir, que si això no inclou grans casos com el de Carles Puigdemont, per exemple, clar, quin sentit tindria que Junts hagués dilatat aquesta aprovació tots aquests setmanes?
Llavors, alguna cosa, algun conill trauran de la xistera per dir hem retardat això una mica perquè, veus, hem posat això i això altre. Però vaja, no crec que sigui alguna cosa substancial. És veritat que ara s'ha fet un hermetisme absolut perquè, com que cada vegada que es deia alguna cosa, algun article, alguna cosa que s'incorporava a la llei, sortia un jutge amb una altra contraofensiva, doncs ara han decidit no dir res. Està clar que en el moment que això s'aprovi, en el moment que això arribi en el Congrés dels Diputats, els jutges podran seguir amb aquesta estratègia, no? Però també, i ja per últim acabo, un últim empenta positiva ha sigut el de la Comissió de Venècia, que diu, escolti, això no és un invent raro, això no passa res, tot i que la tramitació doncs es podia fer millor, etcètera, però això que vostès faran s'emmarca dins el que Europa tolera.
També oportuna la resolució d'aquest informe de la Comissió de Venècia, que en principi s'havia dit que arribaria amb tota probabilitat el 15 de març i que va arribar divendres de la setmana passada.
Llavors s'han aliat els astres, no?, per intentar revertir una situació que realment és molt complicada amb el cas aquest de presumpta corrupció de l'amic Coldo.
Jordi, tu comparteixes amb l'Enric aquesta visió de que sí o sí s'arribarà a un acord si el PSOE es manté en aquesta negativa de no incloure-hi els delictes de terrorisme?
Jo el sí o sí i el no tendeixo a equivocar-me.
Jo ho intento.
Jo veig els fets. Ha canviat l'ambient. És a dir, 15 dies enrere potser estàvem on som ara i tot era un desastre, tot anava pel pedregar, tot eren amenaces, tot se n'anava a l'aigua... I pel que sigui, cas Coldo, perquè ha passat temps... Perquè alguns han canviat una miqueta el discurs, que també és un altre fet. És a dir, avui mateix ho dèieu, no? El PSOE diu en cap cas terrorisme, però el discurs del PSOE de fa un temps era ni una coma. És a dir, sí que hi ha hagut una mica de matís. Ara, tal com està la política espanyola, tampoc pots humiliar amb qui estàs negociant. És a dir, aquí tothom està mirant com explicar allò, no? I en el cas de Junts, que potser és el que més ens tenim més proper a casa nostra, crec que ells tenen un tema ètic i un tema polític, val? El tema ètic és que sempre han dit la solució ha de ser per tothom, val? Això és una cosa meva. No sé si la solució és només la llei d'amnistia o és la llei d'amnistia amb altres coses, i aquí ens posa el tema polític, val? El tema ètic quin seria? O per tothom o per ningú. El tema polític és quan la llei d'amnistia te'n salva 3.000, aquests 140 que queden fora són suficients o no perquè tota la legislatura vagi avall, tota la llei d'amnistia, o veient que cada vegada que fas, com deia l'Enric, una modificació a la llei, surt un jutge dient com te la tiraran l'aire, s'assumeix que potser hi ha altres vies per aconseguir una finalitat, que jo sí que he dit sempre al principi, que és un acord polític, i és molt difícil justificar una llei que deixa el màxim representant del procés, que és Carles Puigdemont, el president Puigdemont, sense solució. És a dir, està clar que quan parles d'amnistia, quan parles de retrobament, el primer que ha de quedar englobat, tot aquell sempre ha dit això no va de persones, etc, però l'acord polític és entre dos actors. El principal actor de l'independentisme en aquest cas és el president Puigdemont. Llavors, que la solució no l'abarqui amb ell ni a 140 més és un tema molt complicat.
No l'abarqui encara.
Encara.
Isabel.
Bé, jo crec que el dijous, quan s'aprovi aquesta llei d'amnistia, que jo també prevec que s'aprovarà, i veiem exactament el què i el com, si hi ha hagut aquestes modificacions que Junts per Catalunya considerava que eren imprescindibles i que per altra part el PSOE considerava que no serien, que eren tan prescindibles que no estava disposat a que entressin qüestions com el terrorisme, etc., tindrà més clares les qüestions, no? És a dir, ara podem fer elucubracions pensant si aquestes comes realment seran consustancials en un canvi de significat o de relat o no. Jo crec que no ho seran. I que més enllà de que estriguin doncs, un conill de la xistera, no? I que puguin dir, mira, això no ho és del tot però podria ser-ho, i aquí tenim una argumentació que ens avala precisament aquesta dilatació en el temps, crec que també hauran de ser prudents. Per què? Perquè Esquerra Republicana des d'un principi va exigir que aquell text que s'havia pactat doncs ja era lo substancialment robust com per donar sortida a la gran majoria de persones que estaven encausades i que es podien estar sota la llei d'amnistia. I respecte al fet de que no aparegui la figura, o que per ara, si no entra el tema del terrorisme tal com està concebut ara, perquè tenim aquí el president Puigdemont acusat de terrorisme, i per tant si aquesta llei d'amnistia no ho contempla, el president Puigdemont estarà fora, com deia l'Enric, hi ha altres recursos. És a dir, tot i que no es pugui entrar en una llei d'amnistia, sabem que després hi ha instruments que no agraden a Junts per Catalunya, com és el tema dels indults, etc., però que en tot cas són instruments polítics que precisament el que permeten és donar sortida a aquelles persones que en un moment donat van iniciar un procés que ha portat on estem ara, no? Jo crec que, a més, les solucions polítiques són solucions polítiques, siguin com siguin. Jo entenc que per l'independentisme el fet de que no entri a la figura del president és una cosa difícil de pair, però també s'haurà d'entendre que, tot i que sigui difícil de pair, s'haurà de buscar la millor solució per tal de que puguem trobar una manera de treballar i iniciar una altra manera. Jo avui he llegit unes declaracions del president Puigdemont que m'han deixat de nou una vegada preocupada, perquè torna a parlar d'unilateralitat, és a dir, el president Puigdemont torna a parlar de contra la repressió, etcètera, etcètera, que jo entenc que ha de ser un discurs necessari, imprescindible, precisament per aquesta part de l'independentisme, però també, si encara no es fa un bany de realitat i no es renuncia a la unilateralitat, han de ser molt conscients que la unilateralitat comporta immediatament un 155 que no està derogat. Per tant, comencem per la llei d'amnistia, anem fent política a poc i anem veient què passa.
Eulàlia.
Sí, reprenent això que deia la Isabel, jo crec que la primera cosa és que si deixes a Puigdemont fora, sigui per l'articulat de la llei d'amnistia o sigui perquè després els jutges acaben deixant-lo fora, aquesta segona solució, que evidentment és possible i que plantejava la Isabel, el que passa és que llavors cada cop el focus està més personalitzat en Puigdemont. I això no és tant que els independentistes puguem acceptar o no que Puigdemont quedi fora de la llei d'amnistia, sinó que aquí el problema és la indigestió que li pot agafar al PSOE i ni t'explico a tota la gent, no? Més de la branca del PP, etc., li pot agafar la indigestió si es busca una segona solució, en el fons seria una tercera solució, perquè ja vam tenir un primer uns indults, per tant seria una tercera solució, en la situació concreta. Llavors, què li interessa al PSOE? Crec que el que li interessa és precisament fer una amnistia que agafi a molta gent i per tant no sembli que s'ha buscat una solució personalitzada. Per tant, jo crec que el PSOE també és un dels interessats en que Puigdemont entri en la mesura del possible dins d'aquesta amnistia, perquè com a mínim queda una mica més difús qui es beneficia d'aquesta amnistia. A partir d'aquí, jo també crec com els companys que hi haurà acord, perquè al final crec que cap dels dos partits, l'Enric explicava una part de les males setmanes que porta el PSOE, però crec que cap dels dos partits té incentius perquè aquesta llei d'amnistia fracassi. Crec que s'ha anat molt, molt endavant i per tant la meva aposta, diguem-ho així, és que el que es farà és que cadascú parlarà per la seva parròquia i uns estaran molt contents de les dues comes de més que es posaran i els altres diran que com que només s'han posat dues comes de més no s'ha fet absolutament cap canvi. Per tant, jo crec que el que veurem són dues parts que cadascuna explicarà l'èxit que han tingut davant de la seva parròquia. Dues coses més, jo diria. Crec que el tema de la comissió de Venècia i que s'hagi avançat una mica no és casualitat. Aquí hi ha una cosa que és la paradiplomàcia o la soft diplomacy i jo no tinc clar quin és el fil de tots els actors, però en qualsevol cas crec que el PSOE sap moure's bé per les institucions europees, fa molt temps que fa feina de cara a les institucions europees, només per l'amnistia, també pel tema del català, i per tant ells saben que hi ha una part de les batalles que també s'ha de fer a Europa, i per tant jo crec que això que vam veure a finals de la setmana passada amb la comissió de Venècia no és casualitat. I per últim...
No, precisament ho apuntava en aquest sentit, que si s'havia de resoldre el dia 15 i es va presentar aquest document divendres passat a 5 dies perquè s'acabi el termini.
Per això posava de relleu que de vegades, no, ens pensem que les úniques coses de diplomàcia que hi ha és les molt tangibles o les que es veuen en el Parlament o en el Congrés, etc. I hi ha una part molt important de pressió que es pot fer a través de totes aquestes parainstitucions, no, o institucions més satèl·lit, i una d'elles és evidentment la Comissió de Venècia. I per últim, això és el primer tràngol, perquè després d'això també hi haurà d'haver una negociació de pressupostos, i per altra banda, si em deixeu obrir una mica més el zoom, amb l'amnistia no s'acaba el conflicte territorial entre Catalunya i Espanya. Amb l'amnistia s'acaba el conflicte iniciat amb els presos polítics el 2017, però en qualsevol cas aquí encara hi ha un tema de fons. Avui veiem la poca inversió altre cop executada no? a Catalunya, i per tant segueixen havent-hi molts temes sobre la taula, segueix parlant de pacte fiscal. Per tant, aquí el PSOE ha de tenir un recorregut que va molt més enllà de l'amnistia. Entenc que l'amnistia és la pantalla més propera que tenim.
Sí, Enric. Algunes coses sobre la Comissió de Venècia i aquesta accelerada, no?, amb la seva tramitació. Hi ha un consens ampli a Europa de que aquest tema de Catalunya s'ha de resoldre políticament. O sigui, hi ha com un interès de que aquest bolet l'hem de desempatar.
Fins i tot a la família popular.
Correcte.
I liberal.
Correcte, perquè distorsiona. Distorsiona, i sobretot perquè estan en altres coses, en el sentit de la política dreta-esquerra, i això els molesta. Els molesta en el sentit de que s'ha de desempatar quan abans. Per tant, no m'estranya que aquesta soft diplomacy estigui treballant en aquest sentit. Segona, el canvi de rasant que es produeix en el discurs de Carles Puigdemont aquest cap de setmana és